si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes o buenos días, según escuchen este espacio en directo o en reposición. Si es en directo, es jueves, estamos a 19 de diciembre. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. El teléfono de nuestra emisora es el 93-594-2164 y la frecuencia el 91.3 de la FM. Hoy he hecho cuentas y compruebo que este programa dedicado a la música clásica, a la ópera y sobre todo a la zarzuela, lo llevo haciendo 23 años y pico. A las vías técnicas está Jordi Puy, os habla Ángel Esteve. Tendremos hoy invitados, por una parte y vía teléfono, a uno de los pintores, el señor Josep Delgado, que expone en la Sala de Arte del Centro Cultural de Ripollet junto a Basi Mateo, Ingrid García Moya y Pepe Madrid. Y aquí en directo estarán el señor Ramón Gordo y Rafael López de la Asociación de Espectador del Mercat Vell de Ripollet, porque tienen muchos consejos para que ustedes hagan regalos en estos días navideños y a lo largo de todo el año. Uno de ellos es el del concierto que este viernes 20 de diciembre a las 21 horas tendremos en el Auditorio de Ripollet a cargo de la Agrupación Musical de Sardañola del Vallés. Interpretarán valses, polcas y piezas de Navidad. Quien escuche este programa el domingo, que sepa que ya se ha perdido este gran acontecimiento. Hablaremos de este acto, pero ahora, mientras los señores Ramón Gordo, el presidente de la Asociación de Espectadores, y Rafael López, miembro también de la Junta, toman asiento, escucharé en un aria de La Flauta Mágica, ópera de Mozart, que es presentará a Ripollet el divendres 17 de gener. Papageno, sur a escena.
Zuckermeer und küsst
Flauta mágica de Mozart, señor Ramón Gordo, señor Rafael López, buena tarde.
Buena tarde.
Pues aquest any és el 20 aniversari de l'Associació d'Espectador. El 20 comporta algun avantatge?
Sí, bueno, de fet ja vam començar la temporada, anunciant aquestes avantatges, és a dir, durant tota aquesta temporada de 2013-2014, qualsevol persona que truqui el dia 20 a l'Associació d'Espectadors on faci una visita o faci un encàrrec o compri entrades per poder veure un dels espectacles programats dins de l'associació de la programació estable de teatre, música i dansa, doncs s'ofereix la possibilitat d'una altra entrada gratuïta. És a dir, el mateix, exceptuant un o dos espectacles que, com el de la flauta màgica, que és el que presentem ara, doncs també li afecta. És a dir, exceptuant cada trimestre hi haurà un espectacle que no podrà acollir-se aquests avantatges, però la resta d'espectacles, que sàpiga que qualsevol persona que el dia 20 truqui, encarregui o compri unes entrades per un espectacle, automàticament se li regalarà un tiquet pel mateix valor, per dir-ho així, per poder gaudir una altra activitat, un altre espectacle.
I per a ser soci de l'Associació d'Espectadors, què fer?
A veure, això és molt important per a nosaltres, el tema de l'associacionisme i dels ser associats. És a dir, l'Associació d'Espectadors, com molt bé diu la paraula, és una associació, és una entitat sense finalitat de lucre, és una entitat privada, de règim jurídic privat, però amb vocació de servei públic. En aquest sentit, és una entitat que està composada per socis, que és la que la sostenen, i és el que d'alguna manera li donen contingut, li donen sentit i li donen doncs aquesta estabilitat. Els socis el que fan és gaudir dels serveis que dona l'associació i també de poder col·laborar amb una activitat altruista i una activitat en favor de la cohesió social, en favor de la cultura i de les bases dels ciutadans de Ripollet. En aquest sentit, per nosaltres, el més important és mantenir l'associació, perquè d'alguna manera és el que fa aquest nexe d'unió, aquesta suma de sinergies, aquesta societat que tant ens caracteritza a Catalunya, no? És a dir, qui no coneix pobles que tenen no un casal, sinó un ateneu, un casal o un centre parroquial, o que tots són d'iniciatives d'entitats i que durant anys i anys doncs la gent va fent cultura i va interrelacionant-se, va associant-se, va creixent, perfeccionant com a persona i com a col·lectiu. En aquest sentit, doncs bé, és l'associació que entra dins aquesta filosofia general que acabo de parlar. En el cas concret nostre de l'Associació d'Espectadors, doncs els socis són fonamentalment persones motivades i sensibilitzades pel tema de les arts plàstiques, les arts de les diferents disciplines, tant de música, teatre, dansa, i en aquest sentit doncs ja fa 20 anys que ens vam ajuntar doncs més de 200 i pico veïns de Ripollet i d'alguns veïns d'algunes poblacions també del voltant, doncs amb la finalitat de crear aquesta associació i que sigui el pal de paller d'aquesta programació que de manera estable hem fet durant 20 anys.
I avantatge del soci?
Les avantatges del soci, òbviament, si en aquests moments doncs l'entrada de preu de venda pública és de 16 euros, si no recordo malament, per regla general, hi pot haver espectacles que siguin més cars, però per regla general són 16 euros, l'associat gairebé té un 50% de descompte. És a dir, per ser soci, un soci individual o un soci col·lectiu rep per cada trimestre 3 entrades. Dels 5-6 espectacles que cada trimestre s'ofereixen. En aquest sentit, doncs això li surt un promís d'uns 8 euros i escaig per entrada. Si vol adquirir alguna altra entrada, doncs també li surt amb un descompte també molt més considerable, és a dir, per 10 o 11 euros també ja té altres entrades que si vol veure tots els espectacles, per exemple, si és programats, doncs també pot aconseguir entrades doncs amb un preu molt més barat.
Anem a parlar de l'astre de l'Associació d'Espectadors, però per ordre d'aparició en el calendari, però al revés. Uh-huh. El 17 de gener, òpera Ripollet, la flauta màgica de Mozart.
Sí, això és un repte que hem tingut i és una il·lusió que l'associació doncs, ens hem proposat i tenim des fa molt de temps, no solament de president, sinó fonamentalment de molts membres de Junta, com pot ser mateix el Rafael López, que està aquí, i tu mateix, Àngel, que esteu amb les Nits de Música, que esteu col·laborant molt amb l'associació. És a dir, per l'associació ha estat un repte important el fet de portar aquí a Ripollet una òpera que, si bé no es presentarà de la manera tradicional i completa, sí que, bàsicament, tota la seva estructura doncs, sí que es podrà desenvolupar. És a dir, no podem portar una orquestra perquè no hi cap, entre altres coses no hi cap, però sí, en canvi, hi haurà, en base a l'acompanyament del piano, hi haurà 15 cantants que, de manera molt professional, interpretaran totes les àries i totes les escenografies de la flauta màgica.
Sí, jo voldria només afegir un parell de coses, refermant lo que acabes de dir tu. Evidentment tenim les limitacions que tenim perquè tenim l'espai que tenim. El nostre teatre auditori, afortunadament, és un gran teatre auditori per nosaltres, però clar, tampoc podem portar segons quines coses. Però la nostra il·lusió era portar una òpera, i portarem una òpera, i això ho tenim que tenir molt clar. Per primera vegada a Ripollet hi haurà una òpera sencera. El que passa és que el que no hi haurà és tota l'orquestra, perquè no pot ser. Per tant, hi haurà una reducció a piano, però això no vol dir que perdi ni una mica la seva qualitat ni la seva importància com a òpera. I després, qui conegui ja l'òpera, doncs sabrà que és una òpera alemana, de Mozart, etcètera, etcètera. Ja tindrem temps, suposo que després l'Àngel ja ens ho farà, que ho expliquem, de que tot el poble pugui entendre què és el que farem i com ho farem. Però el que sí que hi haurà serà un narrador. Què vol dir? Que ens explicaran l'òpera. És a dir, que anirem a veure l'òpera sencera, però, a més, ens l'explicaran. I això crec que és important, perquè per primera vegada a Ripollet tindrem una òpera ja explicada.
Sí, és important això. És a dir, la flauta màgica entra dins d'un gènere que, alemany, que en diu un Spiegel, és a dir, que una part és cantada i una part és recitada. En alemany, òbviament. O sigui, quan un va al Liceu veure la flauta màgica, òbviament ha d'escoltar doncs, tots els recitatius en alemany. Però aleshores aquí no ho farem en alemany, sinó que substituirem els recitatius que es fan en llengua alemanya per el que deia Rafael, la narració d'un conductor que anirà explicant-nos tots els diàlegs i anirà explicant-nos tota la història que es desenvolupa dins la flauta màgica.
I això no perdrà ni una mica de la qualitat de l'òpera, entre altres coses perquè tots els cantants de l'òpera, tots els 15 cantants que intervenen a l'òpera, tots hi seran. I, a més, tindrem tot el que és una part, diguem que d'escenografia. No ben bé serà una escenografia absoluta, perquè no serà representada absolutament, però sí que és una òpera en la que hi haurà una part d'escenografia que també en parlarem.
De la flauta màgica, Wagner va dir que era una obra d'art d'una perfecció gairebé insuperable. És correcte?
Mm-hmm. A veure, per mi Mozart m'encanta. És a dir, per mi hi ha grans compositors, i fins i tot parlant doncs, amb professors que he tingut jo, o persones que estan molt motivats per la música moderna, dodecafònica, per exemple, ells parlen sempre molt bé de Mozart i de Bach, per exemple, no? Que són dos grans referents a l'hora de l'estructuració de la música, a l'hora de sentar les bases de lo que ha estat tota l'estructura de la cultura musical occidental. No? Mozart realment és un... malgrat que va viure 33 anys, al contrari que Bach va viure 80 i escaig, doncs són dos grans exemples, o Mozart és un gran exemple de la gran contribució de la música centroeuropea a la música occidental, no? És a dir, el classicisme de Mozart es va obrir, es va consolidar tota una època que realment doncs va ser fonamental per al desenvolupament posterior de la música, entre ells de Wagner mateix, no?
La gent pregunta a partir de quan i com es poden adquirir les entrades per l'òpera.
Les entrades es poden adquirir ja a partir d'ara, dins dels llocs habituals, és a dir, mitjançant la web o mitjançant doncs, els dijous i els divendres de la setmana que hi ha espectacles doncs a la seu de l'associació, és a dir, i si no per telèfon, és a dir, això és una manera habitual.
Una de les peces més espectaculars i difícils de la flauta màgica és l'ària que canta la Reina de la Nit.
Sí. Home, és una àrea que realment jo quan vam encarregar, entre cometes, doncs la flauta màgica per portar-la aquí a Ripollet, perquè abans la vam anar a veure, l'hem anat a veure a Sabadell, i li vaig preguntar a la Mira en la cambra, la Reina de Nit, què tal? Aguantarà o no aguantarà? Diu, i tant que sí que aguantarà, és una noia de Barcelona que canta la mar de bé. A mi em va deixar impressionat, és a dir, penseu que l'àrea de la Reina de la Nit, de la segona part, és una àrea que, no, que els especialistes i els metges no aconsellen a cantar diverses vegades a la setmana, és a dir, amb un cantant, és a dir, si la canta diverses vegades en una setmana, aquest cantant pot quedar molt cascat d'aquí en pocs anys. Escolteu-la i realment us adonareu de la força que té aquesta àrea.
Parlem ara de les properes dues nits de música que hi ha. La primera, el 27 de desembre, a la seu de l'agrupació de pessebristes de Ripollet, amb la col·laboració d'amics d'en Domènec Torres.
Sí, bé, això ja és un habitual amb les nits de música. És el setè any que farem nits de música en l'associació de pessebristes. Bueno, només és convidar-vos a que tothom que pugui, que vulgui, pues, passi per allà a les 8:15. Aquesta vegada les farem, és un quart d'hora més tard de la nostra hora habitual, serà a les 8:15, fins a 9:45, i farem una sessió de música nadalenca i poesia. La poesia ens la portaran els nostres companys i amics de l'Associació dels Amics de Domènec Torres. Bé, és una nit de música més, però amb aquesta especificitat que crec que és important.
I altra nit de música és el 10 de gener en el Teatre Auditori amb motiu de l'òpera La flauta màgica de Mozart i amb la presència de Mirna Lacambra.
Sí, aquesta sí que és una nit de música molt, molt especial. La farem en el Teatre Auditori i, en principi, si no hi ha cap problema d'últim moment, està previst que existeixi la pròpia Mirna Lacambra, que serà la que ens ajudarà a explicar o acaba d'explicar a tothom que vulgui venir en aquestes nits de música com serà l'òpera, com es farà aquesta òpera aquí a Ripollet, perquè per nosaltres és una fita important. Però aprofitarem aquestes nits de música per fer més coses, i una de les coses que podem fer també és explicar-vos a tothom que vulgui venir en aquesta sessió, explicar-vos com serà la programació tant de la teatre com de les nits de música d'aquest proper trimestre, inclús alguns pinzellada d'allà fins a final de temporada, diguem-ne, el mes de juny. És a dir, unes nits de música que creiem que seran completes, però sobretot que hem d'ajudar a interpretar, ajudar a conèixer la flauta màgica, perquè tots els que tinguin l'oportunitat de venir, dic tenir l'oportunitat perquè les entrades ja estan a la venda i el ritme de venda està molt, 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 molt viu en aquest moment, però esperem que puguem tenir la fita de lo que ens hem proposat, que és omplir el teatre, perquè per primera vegada a Ripollet amb una òpera omplim un teatre per veure òpera.
L'òpera és... però les nits de música són gratuïtes.
Sí, les nits de música seran gratuïtes com sempre. Com sempre, les nits de música sempre són gratuïtes, les fem on te les fem, i aquesta sessió, on que estigui feta en el Teatre Auditori, serà absolutament gratuït.
L'acte més immediat és d'aquest divendres 20 de desembre, concert de Nadal.
Bueno, hem volgut fer un concert de Nadal amb valsos i tradicionals i no tan tradicionals, perquè hi haurà valsos com de Shostakovich, per exemple, no, les suites de jazz, etc. No ho havíem fet mai, de fet, un concert de Nadal, i ens semblava doncs interessant doncs poder gaudir d'una formació musical com la de Cerdanyola, que ja ens ha visitat alguna vegada, si no recordo malament, fa 2 anys, i que realment doncs nosaltres l'hem sentit i té una qualitat molt d'estern, molt que millor, molt més que millor, no? Aleshores, ens semblava una cluenda d'un primer trimestre de temporada que podia ser interessant, podia ser maco, agradable, i ens podia acompanyar, doncs, aquest bon inici de les festes de Nadal.
Uh-huh. I alguna cosa més que afegir?
Afegir n'hi ha molt, però com que sabem que el temps està molt justet...
Que sí que potser m'agradaria parlar de que la flauta, sobre el tema de la flauta màgica. Hem dit que no seria representada al 100%, sinó que seria semi-representada, però hem parlat també amb l'Alba Martínez, que és una il·lustradora d'aquí de la població d'aquí de Ripollet, amiga nostra, i ens farà tota una sèrie d'il·lustracions que seran projectades en el fons, en el diorama del fons del teatre, i que acompanyaran i donaran tot l'ambient del que representa, doncs, la flauta màgica. En aquest sentit, podem dir que la flauta màgica que ens ve a visitar aquí, que farem aquí nosaltres al mes de gener, és pensada molt amb la població de Ripollet, pensada molt amb les infraestructures que tenim, i pensada molt amb les col·laboracions i sinergies que podem anar generant a partir d'esdeveniments d'aquestes característiques.
Sí, jo només voldria afegir una cosa molt ràpida. Nosaltres tenim un interès molt especial en poder tenir aquesta connexió, aquest enllaç, aquesta col·laboració amb els amics de l'Òpera de Sabadell. Són un grup molt potent, molt important a Catalunya, i crec que el fet de que vinguin aquí a Ripollet és important, però també és molt important per nosaltres que això sigui una cosa molt personalitzada a Ripollet. No és traslladar una cosa que fan a Sabadell en aquí, no, és adaptar una cosa que fan a Sabadell, fer-la en aquí i fer-la nostra, absolutament nostra, amb la gent nostra i amb els mitjans nostres, i lògicament amb tot el seu potencial.
Pues Rafael, Ramon, gràcies per la vostra informació. Aquest espai sempre està a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Escoltarem ara l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès interpretant temes de pel·lícules. Aquest divendres 20 de desembre estarà a l'Auditori de Ripollet amb valses, polques i nadales. Después de la información que hemos tenido con la Asociación de Espectador, les seguimos informando que la Coral El Vallés hará el tradicional concierto de Navidad el domingo 22 a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio de Ripollet. De esto vamos a completar con el bulletí de Ripollet, que dice: la cantante cubana vecina de Ripollet y que había sido cantaire de Veus del Vallés es de este año la convidada por la Sociedad Coral en su tradicional concierto de Navidad. Alaine Pérez ofrecerá, acompañada de un pianista, algunas de las canciones de su repertorio, y además el concierto contará con la participación de las tres secciones de la coral: coral infantil, coral tradicional y Veus del Vallés. El acto es, como ya he dicho, el domingo a las 6 de la tarde, domingo 22 de diciembre, en el Teatro Auditorio. Las entradas a un precio de 4 euros la general y de 2 euros para los socios. También recordamos para esta Navidad de la Coral que, como es habitual, realizará otras actuaciones durante estas fiestas, y así cantará villancicos, nadalas, en el Mercado Municipal 23 de diciembre, el día 23, a las 11, el lunes, a las 11 de la mañana estarán por el mercado, y también en la iglesia durante la Misa de Gallo. Escucharemos a la coral cantando, pero de una CD grabado en el año 2000. Una de las piezas que me traen buenos recuerdos de la coral es El Lindo Michoacán. Canta la coral El Vallés.
Como un cielo primordial.
Entramos ahora en otro apartado del programa porque en el Centro Cultural de Ripollet, en la Sala de Arte, hay una exposición de pintura que me ha llamado poderosamente la atención y recomiendo que la visiten. Nos pondremos en contacto con uno de los pintores, con el señor Josep Delgado, para que nos hable de ella. El señor Josep Delgado es uno de los cuatro artistas que exponen, pero me van a permitir que antes lea parte de la tarjeta de presentación que hay en el Centro Cultural de Ripollet. Dice así: desde el trazo desenfadado y preciso de Pepe Madrid, al encanto y la sutileza de Ingrid García Moya, pasando por la plenitud y la fuerza de la composición de Basi Mateo y por los sugerentes ambientes de Josep Delgado, estos cuatro artistas, cada uno con su particular visión de la pintura, ponen en común una propuesta en la que la luz y el color, junto con el dibujo, son los protagonistas principales. Curiosamente, en una de mis visitas que he hecho a la exposición, mis varias visitas, me encontré allí con uno de los artistas, con el señor Josep Delgado. Buenas tardes, señor Delgado.
Buenas tardes.
Pues veo en vuestras páginas de internet que el mundo es pequeño para vosotros, Roma, Marruecos, París, y que expongáis aquí en Ripollet nos hace sentirnos un poco privilegiados. ¿Cómo ha sido el llegar aquí a nuestra villa?
Bueno, en realidad el camino para llegar hasta Ripollet fue a través de la amistad que yo tengo con Paqui Dorado, que es la regidora de Cultura del Ayuntamiento. Y esta posibilidad de exponer en Ripollet, pues bueno, nació hace tiempo ya. Y últimamente, pues ya como se confirmó la posibilidad de hacerlo, pues y nos encantó poder exponer aquí en Ripollet.
Sí, ¿y desde cuándo hasta qué fecha se puede visitar la exposición?
Se puede visitar la exposición hasta el día 5 de enero. Es decir, todas las fiestas prácticamente está disponible, en horario de mañana y tarde.
¿Nos hace un breve resumen de las pinturas que exponéis allí, de las cuatro miradas?
Bueno, vamos a ver, somos cuatro pintores que tenemos una visión similar en muchos aspectos y distinta en cuanto a la manifestación, podríamos decir, pictórica, ¿no? Precisamente aquí está un poco la gracia, por decirlo de alguna manera, de esta exposición, ¿no? De que tal como has dicho al principio, leyendo un poco lo que cada uno representa y la forma que tiene de ver la pintura, pues efectivamente desde la sutileza que tiene Ingrid García Moya, el trazo desenfadado que tiene Pepe Madrid, una contundencia extraordinaria en la composición de Basi y bueno, y posiblemente en ambientes que yo recreo porque me gusta ese tipo de pintura, ¿no? En conjunto, pues resulta una exposición que yo considero realmente interesante, por la calidad de cada uno de los artistas y además también pues por el conjunto, tal como resulta el conjunto. Esta es un poco mi impresión personal de lo que es la exposición esta.
Sí, señor Josep, oye, ¿por qué te dedicaste a la pintura? ¿Cuándo fue ese día que dijiste, voy por aquí?
Yo personalmente, bueno, ya no recuerdo exactamente cuándo empecé a pintar, pero yo me imagino que yo era el típico niño, pues que ya tenía facilidad para pintar y siempre lo he tenido pues como algo un poco consustancial, ¿no? La pintura, el dibujo primero y la pintura posteriormente, ¿no? Hasta que llegó el momento pues de poderlo expresar y de tener casi, Ángel, la necesidad de expresarlo, ¿no? Que está como surgen estos temas. Y a partir de aquí, pues la oportunidad pues de aprender, la oportunidad de trabajar con gente y bueno, toda la evolución que uno hace, la mía personal, pues ha ido por ahí, concretamente, ¿no? Hace años, ya casi no me acuerdo cuando empecé, ¿no?
¿Y cómo está esto de la pintura y la música actualmente? Si he dicho la música es porque en la familia hay alguien que dirige, alguien que toca el clarinete, o sea, una familia de artistas. ¿Cómo está esto de la música actualmente?
Bueno, la música a nivel de proyección personal, muy bien. Efectivamente, mi mujer es músico y mis hijas no son músicos, pero tocan instrumentos. Tengo una... Mi hija toca el clarinete, una de mis hijas toca el clarinete, la otra toca el piano y mi mujer es profesional de la música, es directora de una escuela municipal de música, ¿no? Y sí, bueno, está muy bien a nivel de proyección personal, ¿no? Sí. Como todo lo que es cultura, pues contra más se la ayude mejor. Esto lo hacéis muy bien aquí en Ripollet. Yo puedo dar fe realmente, ¿eh?
¿Y la pintura cómo está actualmente?
Bueno, la pintura, hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Si te refieres a una cuestión personal, pues bueno, pues de una una proyección extraordinaria. Para mí pintar es una auténtica oportunidad vital, ¿no? Desde el punto de vista, podríamos decir, de vivir de la pintura, pues bueno, como todo lo que es vivir del arte, pues está más complicado hace tiempo, no hay duda, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, hay que seguir batallando y hay que seguir pintando y trabajando por encima totalmente de cuestiones un poco más, como te diría, materiales, ¿no?
¿Y qué pintarías o qué colores pondrías en la paleta para reflejar el mundo que nos está tocando vivir?
Hombre, vamos a ver, esta es una buena pregunta, considero, Ángel. En principio, la primera idea que a mí me viene a la cabeza es, hombre, colores complicados, ¿no? Colores complejos, posiblemente.
Fúnebres.
Hablaríamos de rojos, hablaríamos... Sí, pero al final yo siempre acabaría pintando colores de esperanza. Es una visión personal. Colores de esperanza podrían ser, pues, verdes, podrían ser amarillos, podrían ser... Siempre no por tal como está ahora, pero sí por tal como creo que no demasiado tiempo estará.
Pero nos das unas razones por las cuales tengamos que visitar la exposición en la Sala de Arte del Centro Cultural aquí en Ripollet.
Bueno, un poco, Ángel, lo que hemos comentado, ¿no? De que yo, sinceramente, siendo uno de los cuatro pintores que, a pesar de ser uno de los cuatro pintores, mejor dicho, que expongo, yo creo que es una exposición de calidad, pues no sé, de calidad de... los pintores Pepe Madrid, Tingre, decíamos ya, pues expusimos juntos en el Instituto Cervantes de Marrakech ahora hace poco, con Bas y Mateo, exponemos ahora en enero exponemos en París concretamente. Es decir, que hay un nivel realmente en la pintura, en esta pintura, ¿no? Y creo además que la exposición ha quedado con una coherencia que hace que sea, hombre, interesante visitarla. Es una exposición que... Nos encontramos allí, Ángel, por pura coincidencia un día, sí. Y el comentario que me hiciste fue decir, oye, esta exposición es muy coherente y me gusta. Pues bueno, pues por eso precisamente yo creo que vale la pena visitarla.
Pues señor José Delgado, gracias por haber atendido la llamada de Ripollet Radio.
Ha sido, Ángel, un verdadero placer.
Seguiré visitando vuestra exposición en la Sala de Arte del Centro Cultural de Ripollet. Les recuerdo, hasta el día 5 de enero, en la Sala de Arte del Centro Cultural de Ripollet, en el piso de arriba, está la exposición titulada Interpretan la Llum, Cuatro Miradas, y no deben dejar de visitarla. Hace años fue en el 2004, cuando se celebró el Fórum en Barcelona. Con anterioridad tuvo lugar lo que llamaron el Preforum, con varios actos. Uno de ellos fue en el Palacio Olímpico de Badalona, con el espectáculo Can de la Pau, dirigido por Pep Sala, donde todas las culturas del mundo estuvieron presentes. En el aspecto coral, los de la Coral El Vallès de Ripollet éramos parte de los 5.000 cantaires que participaron. La última pieza que sonó aquel día, y que ignoro la razón por la que no ha sonado más, es este Can de la Pau, que tiene una letra con gran mensaje. Mensaje que os queremos dejar para este último programa de año, con el deseo de que al año que viene seamos capaces de hablarnos escuchando, porque hablando la gente no se entenderá si mientras uno habla, el otro no escucha. Este es el Can de la Pau.
Yeah.
les invito ahora a que escuchen un villancico muy, muy de estos días. Es el Noche de Paz. Cuenta la leyenda que fue en un pueblecito de Austria, en Oberdorf, cerca de Salzburgo, donde necesitaban una canción religiosa para celebrar la Nochebuena, que ya se acercaba, especialmente porque el órgano de la iglesia de San Nicolás se había roto dos días antes, era el año 1818. Así fue que el párroco del pueblo, Josef Mohr, escribió la letra de Noche de Paz y Franz Xaver Gruber, un maestro de música, se encargó de ponerle música al villancico. Gruber le dio la letra a los feligreses y en la misa de gallo de ese 24 de diciembre de 1818, Mohr, el sacerdote, con voz de tenor y que tocaba la guitarra, y Gruber, que poseía una bella voz de bajo, interpretaron por vez primera en alemán Noche de Paz. Nos largamos con un fragmento de La Arlesiana. La Arlesiana es un drama en el que el conflicto maternal de Rose Mame alterna con una fiesta campesina en el luminoso paisaje de la Provenza. Esta situación la aclara un proverbio del sur de Francia que dice: alegría en la calle, tristeza en casa. Pues no estén tristes en casa en estos días. Nos marchamos con la suite La Arlesiana número 2, que tiene el canon de la Marcha de los Reyes, aprovechado para hacer el villancico de la Marcha del Rey. Pues con la marcha nos marchamos, disfruten en lo posible y hablen escuchando, porque solo hablando no se entenderá la gente si no escuchamos al otro. En control de sonido ha estado Jordi Puy y les ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre que es y sigue siendo lo que más dura. Thank you.